Infomigdia amb Naomi Esteve.
Info migdia d'avui dimarts 21 de juny del 2022, primer dia d'estiu. Arrenquem edició avançant els principals continguts informatius de la jornada en format titulars. Tres detinguts per intentar segrestar a un veí de Calella. Els fets es van produir ahir a les 7 en una casa dels entorns de la Muntanyeta. La víctima, un empresari de 38 anys, veí de Calella, va ser capturat a casa seva per tres individus que van fugir en cotxe per la Nacional 2 en direcció Barcelona. La ràpida actuació de la policia local de Calella va permetre rescatar la víctima i els agents dels Mossos i de la policia local de Sant Pol van poder detenir els tres presumptes autors al municipi veí. La unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys de Mar s'ha fet càrrec del cas i no es descarta cap hipòtesi. I avui, Dia Mundial contra l'ELA, els expliquem que han creat un compte solidari per recaptar fons per aquesta malaltia degenerativa i que a dia d'avui no té cura. Es tracta d'un compte il·lustrat que mostra d'una manera molt dolça les dificultats i l'evolució degenerativa que pateixen les persones afectades per la malaltia. El relat l'ha escrit una pacient que va morir d'ELA i ara la seva família publica la narració per fer realitat el seu somni. El llibre es pot aconseguir per només 15 euros i la meitat dels beneficis van destinats a la Fundació Miquel Valls. I avui també els explicarem la gestió forestal, com és de clau per evitar els incendis. La Generalitat, però, admet que falta pressupost per dur-la a terme. Més d'un 60% de Catalunya és un terreny forestal i en els últims 50 anys han crescut els boscos perquè hi ha menys ramats pasturant. Ja acabarem, com sempre, amb el temps. L'estiu, que comença avui amb calor, la possibilitat de ruixats. Avui tenim un temps variable, nuvolades, que aniran en augment, sobretot de cara al vespre, nit i matinada, amb risc elevat de ruixats i tempestes a qualsevol comarca catalana. Som-hi, doncs, comencem amb aquesta notícia de portada. Els Mossos, que van detenir ahir a tres persones per temptativa de segrest d'un veí de Calella de 38 anys. Els tres individus van capturar l'home a casa seva, a la zona de l'entorn del carrer Francesc Castells, a la Muntanyeta, i van fugir en cotxe per la Nacional 2 fins a Sant Pol de Mar. Gràcies a la col·laboració entre les diferents policies, els agents de la policia local de Calella van poder rescatar la víctima i els de Sant Pol detenir els presumptes autors. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra ja s'ha fet càrrec de les diligències del cas. La víctima, la bona notícia és que es troba sa i estalvi amb alguna ferida de caràcter lleu. Eren passades les 7 de la tarda quan una patrulla que feia tasques de vigilància va detectar a la rotonda del Fara dos vehicles que circulaven a gran velocitat en direcció Barcelona. En voler-los aturar, el primer vehicle va fugir, però un segon va demanar socorro als agents locals. La policia llavors va iniciar una persecució que els va dur fins a un carrer sense sortida d'una urbanització de Sant Pol, moment on els presumptes autors del segrest van abandonar el vehicle i van donar-se la fuga a peu. Els agents van adonar-se llavors que a l'interior del vehicle hi havia una persona que havia estat detinguda il·legalment, com s'anomena el fet delictiu d'emportar-se algú contra la seva voluntat minuts abans a casa seva. N'ha donat tots els detalls aquest matí el responsable de l'àrea de seguretat, Josep Torres.
Es va produir a casa seva. Nosaltres actuem en el moment que ens trobem amb dos cotxes en direcció sentit de Barcelona, doncs a gran velocitat, fins i tot derrapant a la corba del Far. En aquell moment és quan nosaltres, diguéssim, actuem. Sabem que aquest intent doncs es produeix, com he dit abans, a casa seva, però l'actuació de la patrulla nostra, que és un servei bastant meritori, perquè doncs, hi havia una persona en perill, òbviament. Llavors, comencem a interactuar en el moment en què la policia, tal com he dit, doncs, venint cap a Calella, diguem-se cap al centre urbà, que estava patrullant per la zona del Far, doncs, es troba doncs, un cotxe negre que corre a gran velocitat, en sentit Barcelona, que derrapa fins i tot a la rotonda, i a darrere d'aquest cotxe negre hi havia un cotxe blanc amb les mateixes intencions, diguéssim, corrents darrere del cotxe negre, i en el moment que es creua el cotxe blanc amb el cotxe de la policia, amb el cotxe patrulla, doncs aquesta persona doncs, treu el cap i el braç per la finestra i demana auxili a la policia.
Mentre els agents calellencs auxiliaven a la víctima, la policia local de Sant Pol, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, va poder detenir al mateix poble els tres presumptes autors, els que han de passar a disposició judicial. La unitat d'investigació de la comissaria d'Arenys és qui s'ha fet càrrec del cas. El tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Calella, Josep Torres, ha exposat que de moment es desconeix el mòbil del segrest.
En aquests moments el que està obert és la investigació per part dels Mossos i, òbviament, estan totes les possibilitats obertes, és a dir, no es tanca res i estaran investigant a veure quines poden ser les raons, en quines circumstàncies, si estaven vigilats o no estaven vigilats, si es tracta d'un segrest exprés o es tracta d'un altre tipus de cosa, vull dir que tot és obert perquè no hi ha informació suficient com per poder fer-se, diguéssim, un plantejament acurat del que va passar. Totes les vies d'investigació també estan obertes, és a dir, des de la possibilitat de que sigui un segrest perquè es veu que és una persona que té algunes empreses fora del país, és a dir, a Brasil concretament, pot ser una qüestió econòmica, pot ser, jo sé, no ho sabem, vull dir que ara seria aventurar unes hipòtesis que el que no volem és que sigui dit, és que per això o per l'altre,
sí.
No ho sabem.
Com ha apuntat Torres, totes les línies d'investigació es troben a hores d'ara oberta i no es descarta cap hipòtesi. La víctima es troba sa i estalvi amb alguna ferida de caràcter lleu. La façana de l'Ajuntament de Calella i el far s'il·luminaran de color verd avui 21 de juny. Un any més el municipi s'afegeix a la iniciativa de la Fundació Miquel Valls que sol·licita als ajuntaments de Catalunya que il·luminin de verd les façanes d'edificis o elements significatius de la ciutat amb motiu del Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'ELA. L'objectiu de la campanya, que enguany porta per lema Fes un gest per l'ELA, és donar a conèixer la malaltia i donar suport als afectats i a les seves famílies. De fet, justament la germana d'una pacient que va morir per ELA ha engegat el projecte NINA per recaptar fons a benefici de la Fundació Miquel Valls. Es tracta d'un conte il·lustrat que mostra les dificultats i l'evolució degenerativa que pateixen les persones afectades per la malaltia. Aquest conte reflecteix d'una manera molt dolça com evolucionen els símptomes de la malaltia. Míriam Dalet, la germana, exposa que el conte ajuda a entendre una mica millor, una malaltia que és molt complicada d'explicar tant a adults com també a infants.
Pot ajudar a explicar, inclús amb un adult, ja no amb un nano, doncs una mica el procés, perquè és molt dolç, perquè és a través d'una família d'ossos, no? Un pare i dos ossetes, i ella està representada com un maniquí articulat, no? Que troba aquesta família d'ossos, que representen, està clar, el seu marit i les seves dues filles. I, bueno, i jo crec que és molt dolçament com es pot explicar la malaltia.
L'editora del projecte, la calellenca Ana Jiménez, ha explicat que el llibre sorgeix de la necessitat de la família per donar a conèixer l'ELA i per ajudar en la investigació d'aquesta afectació que encara no té cura.
El principal és complir el somni de la seva germana, però el segon objectiu realment, perquè a més ells creuen que bueno, la Fundació els va ajudar molt i ara volen com retornar tota aquesta ajuda que van tenir de la Fundació una mica. No? I a part donar a conèixer aquesta malaltia que és tan, tan crua i tan dura de passar i bueno, és tot una mica molt terapèutic, no? Perquè al final, clar, fer aquest projecte no és fàcil tampoc per ells.
Per fer realitat el conte, la família ha engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Dina. Ja han aconseguit més de 5.000 euros que permetran publicar en paper la primera edició amb l'editorial El Cep i la Nansa. El llibre es pot aconseguir per només 15 euros i la meitat dels beneficis van destinats a la Fundació Miquel Valls.
Hem passat a l'objectiu per poder editar el llibre i estem animats a seguir. Com sigui. Com més recollim, doncs més beneficis hi haurà, perquè hi ha un tant per cent que és per nosaltres. Bueno, per nosaltres no, perquè la Sònia va voler que el 50% anés a la Fundació Miquel Valls d'ELA, que li van donar molt suport en tots els aspectes, i l'altre 50% volia que es creés un fons, que hi hagués una ajuda per poder formar a les seves filles, no? Perquè ella no les veuria créixer ni formar-se.
Lila és una malaltia neurodegenerativa que pateixen 4.000 persones a tot Espanya i que provoca un deteriorament progressiu dels músculs de tot el cos. Actualment no té cura ni tractament que permeti aturar tot aquest procés. Els malalts, a més, tenen una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys un cop se'ls diagnostica la malaltia. Venim d'un inici de juny marcat pels incendis arreu de Catalunya. Els bombers de la Generalitat han registrat 212 focs des de dimecres passat. L'únic que continua actiu és el d'Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat més de gairebé 3.000 hectàrees i que es donava ahir al vespre per estabilitzat. Els experts avisen que una bona gestió forestal és clau per evitar desgràcies com les darreres d'aquests dies a Catalunya. Asseguren que els incendis es combaten abans de començar. I la clau d'això és la gestió. Una gestió que la mateixa Generalitat admet que no pot assumir per la manca de pressupost. El doctor en dret, conferenciant i escriptor sobre els boscos catalans, Jordi Salvanyà, exposava aquest matí al programa La Ciutat que si tots els propietaris de terrenys forestals fessin una bona gestió, des del mes d'octubre al mes de juny no s'haurien de lamentar hectàrees cremades.
Que per apagar un bosc, els boscos s'apaguen el mes de setembre i octubre planificant, no s'apaguen el mes de juliol i agost amb cotxes de bombers, perquè la magnitud dels actuals incendis fa que les seves intervencions en aquest moment siguin amb un pla molt diferent de com eren abans. Mm. Són boscos que no s'han gestionat.
Sí.
Llavors, aquesta manca de gestió fa que tinguem una percepció dels boscos plens de brancasses, plens de sotabosc, que no s'hi pot passar per allà al mig, etc.
La superfície forestal s'ha doblat a Catalunya en les últimes 6 dècades, passant d'un 35% forestal als anys 60 per superar el 60% de l'actualitat. D'aquests, un 75% són de titularitat privada i un 25% públics, i només un 30% estan planificats i s'hi fa una bona gestió. Sense anar més lluny, Salvanyà destaca que el 50% de l'extensió del territori calellenc és massa forestal, una massa que arreu de Catalunya ha anat patint un deteriorament per l'abandonament del món rural i pel fet que els propietaris dels boscos rendibilitzar-los sigui cada cop més complex. Salvanyà destaca que Catalunya no gestiona ni una quarta part de la superfície forestal pel cost que suposa pels propietaris.
Hi ha un 64% del territori de Catalunya són terrenys forestals i d'aquest 64%, un 75% són de propietaris privats, però un 25% és de propietat pública. Això tampoc no ho hem d'oblidar perquè sempre carreguem les tintes contra els propietaris privats. El 25% és d'aquests terrenys, sí. Un 30% només estan planificats per la seva gestió, tant de públics com de privats, els públics inclús en menys proporció. I per què passa això? Passa perquè no hi ha incentius, no hi ha una economia que recolzi aquesta gestió forestal, més enllà del deure que puguin tenir els propietaris i l'administració pública de gestionar aquests boscos, i aquesta manca de recursos i de finançament fa que la gent, evidentment, no pugui fer front al que caldria fer.
En els últims 50 anys a Catalunya han crescut els boscos perquè hi ha menys ramats pasturants. A més, el canvi climàtic apressa i està assecant els boscos, estressant, i molts estan caducats i afeblits. A més, els arbres que hi ha avui en dia van néixer en un altre clima que no és el d'ara. Per la seva part, el Departament d'Acció Climàtica ha augmentat de 3 a 18 milions d'euros el pressupost per la gestió forestal. I per primera vegada a la història acaba d'aprovar ajudes directes als propietaris per valor de 4 milions i mig d'euros. I un resident a l'Hospital Geriàtric d'Arenys va patir la setmana passada un accident mortal. L'Ajuntament del municipi ha mostrat ja tot el seu condol a la família i suport al personal que es troba en estat de xoc. L'intern del centre, que feia servir una cadira de rodes, va caure per unes escales en una zona que hauria d'estar restringida. La víctima patia demència i això fa que estigués immobilitzada durant moltes hores del dia. D'acord amb la seva família, es va establir uns horaris perquè pogués moure's amb llibertat. amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. La residència compta amb una sèrie de portes per dividir els espais als quals els residents no poden accedir. Per motius de seguretat, aquestes portes s'han de poder obrir amb un cop. L'Inter n'hauria obert una accedint a un espai amb escales pel qual es va precipitar. Va ser traslladat a l'Hospital de Mataró, on va morir hores més tard. I a Pineda tornen les jornades econòmiques de l'Alt Maresme, unes jornades bianuals que estan dirigides al sector empresarial i comercial de tota la comarca i que tracta temes relacionats amb l'economia de forma propera i pràctica. En aquesta edició estaran dedicades al món digital i a l'empresa, les oportunitats que suposa aquest món, però també els seus perills. Demà dimecres 22 de juny a l'Auditori de Pineda i cal inscripció prèvia. Seran gratuïtes, això sí, s'han d'inscriure a través del web de l'Ajuntament de Pineda. El programa d'aquesta 11a edició compta amb 4 ponències i una taula rodona. L'encarregada d'obrir la jornada serà Mariola Dinarès, directora i presentadora del Pop-Up de Catalunya Ràdio. Analitzarà les llums i ombres en el món digital i l'empresa en un moment de transformació accelerat per la pandèmia i que genera moltes oportunitats i també amenaces. Una altra ponència destacada serà a càrrec de Josep Maria Martínez, webmaster del Jardín de les Idees, una agència de màrqueting digital que tractarà de les oportunitats. L'expert parlarà sobre la urgència de ser visible en el món digital i totes les possibilitats per trobar-hi una empresa. L'alcalde Xavier Amor ha destacat que seran unes jornades molt pragmàtiques per aprendre i formar-se sobre el món digital i la presència de les empreses a la xarxa, així com també de les possibles amenaces. El regidor d'Empresa de Pineda, Planejament i Grans Projectes, Jordi Marchnou, ha explicat que estan obertes a empresaris, comerciants i emprenedors tant de Pineda com d'arreu de tota la comarca. I a Tordera, coincidint amb el tram final de curs, la regidoria d'ensenyament fa balanç del funcionament un any més del projecte RIU. Aquesta iniciativa es va iniciar el 2004 i s'ha consolidat amb els anys com un bon mètode per entendre la diversitat dels alumnes. El projecte RIU complementa la formació dels centres educatius de secundària, on els alumnes cursen l'ESO, amb una acció educativa singular que es concreta en estades formatives a l'empresa col·laboradores de Tordera que possibiliten una aproximació al món laboral de forma activa i positiva. Tant el personal tècnic com el mateix regidor d'ensenyament Pau Mejías, implicats en el projecte RIU, tornen a agrair especialment la participació i la col·laboració de les empreses que aquest any han apostat per tenir alumnes amb una estada amb normalitat. Les àrees implicades en aquest projecte seguiran treballant en la línia de mantenir-lo actiu, ampliar l'oferta de centres i d'empreses col·laboradores de cara al proper curs 2022-2023.
Net i Polit us ofereix el temps.
Passen 18 minuts a la una del migdia, moment per conèixer la previsió meteorològica que sembla que vindrà marcada per tempestes amb el nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui jornada que vindrà marcada per la nuvolositat entre variable i abundant aquí al Maresme. Uns núvols que podrien arribar a deixar alguna petita gotellada de forma aïllada i poc important cap a l'interior de la comarca. El més destacable és que avui arriba l'estiu, ho farà a les 11 i 14 minuts d'aquest matí, amb un temps una miqueta més càlid. De fet, han pujat les temperatures nocturnes, que s'han situat entre els 18 i els 23 graus, i el mateix faran les temperatures màximes malgrat aquest augment dels núvols. Els vents fluixos a la costa, del sud-sud-oest, i la situació marítima s'ha de mantenir força tranquil·la, tot i que amb una mica de mar de fons. De cara a demà, s'espera una jornada en la qual el temps es complica, ja que aquesta propera nit hi haurà una línia de tempestes que creuarà Catalunya d'oest cap a est. És cert que quan arribin aquí a la costa estaran ja molt més debilitades, però tornarem a tenir un temps canviant, variable, sobretot al matí, amb xàfecs, alguna tronada, localment d'una certa intensitat, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, amb poca quantitat de precipitació. Dia de demà, per tant, variable, insegur i amb unes temperatures que baixaran les màximes i també baixaran les temperatures nocturnes. De cara a demà passat, de cara al que seria la jornada de dijous, ja a la revetlla de Sant Joan, s'espera un temps que encara continuaria sense millorar del tot, nuvolositat variable. Cap a l'interior de la comarca, la serrada litoral, no descartem algun xàfec, poca cosa, sobretot al matí, Després, a la tarda, més tranquil·litat. Per tant, podríem dir que la revetlla serà tranquil·la des del punt de vista meteorològic. I el dia de Sant Joan, divendres, doncs, tot apunta que tornaríem a tenir nuvolositat entre variable i abundant i risc d'alguns xàfecs puntuals, poc importants, però altre cop sembla que podien tenir noves precipitacions. I tot això acompanyat d'unes temperatures que, afortunadament, seran clarament més baixes que les que hem tingut aquests darrers dies.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Passen 21 minuts a la una del migdia. Nosaltres posem punt i final a aquest informatiu d'avui, dimarts, 21 de juny del 2022. Nosaltres marxem, poden seguir informats al web www.radiocalellatv.cat. Tornem demà al punt de la una. Que passin molt bona tarda.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.